Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts, ens atem aquesta segona hora de programa i ho fem o continuem parlant del temps i d'aquesta boira que han tingut a primera hora, que encara roman aquí a certs punts de les nostres illes, boira que ha fet difícil la visibilitat a primera hora del matí, ja que pasturava des d'ahir cap vespre. De fet, compartim algunes imatges espectaculars d'aquesta boira, Joana.
Exacte, bancs de boira dins d'aquesta treva meteorològica. Tenim actiu un anticicló com a mínim fins demà dimecres a l'espera d'un nou canvi de temps que pot venir acompanyat d'una nova borrasca, Marta, però com deies, compartíem aquestes imatges de boira i també vos hem de dir que hi ha hagut alguns vols afectats. La boira ha obligat a desviar a València tres vols que havien d'aterrar a Eivissa procedents de Barcelona, de Palma i també de Madrid. No obstant això, la resta d'aeroports no tenen afectacions. Segons la informació facilitada per AENA, la resta dels aeroports no estan patint afectacions per la boira, a pesar o malgrat les activacions de regularitzacions o de regulacions per mort d'aquesta boira.
Després es visita el nostre home del temps, Albert Darder. També estiren pendents de contactar amb els controladors aeris per actualitzar aquesta informació i sobretot si hi ha més vols que puguin haver estat afectats per aquesta boira. Deia, Joana, boira dins una treva meteorològica, perquè sí que és veritat que les darreres hores han viscut temperatures molt suaus, de màximes d'entre 17, 21 graus, calma a la mà, probablement ha propiciat l'arribada d'embarcacions les darreres hores, perquè si actualitzem aquesta informació tenim un balanç de 84 persones que han estat rescatades a les nostres illes després d'haver arribat en embarcacions les darreres hores entre el dilluns i les primeres hores d'aquest dimarts. És informació que ens acaba d'arribar per part de delegació del govern.
No hi podríem dir que, ja que no vàrem tenir aquelles calmes de gener durant el mes de gener, les tenim durant aquest mes de febrer, perquè sempre se diu, no?, que durant el mes de gener la mà està molt en calma, és molt propici que hi hagi bona mà, i és vera que durant el mes de gener hem tengut o hem encadenat una borrasca darrere una altra i per ventura també es vent o la mala mà han fet que no arribassin embarcacions, i ara durant aquest mes de febrer que hi ha més bona mà sí que s'està donant.
Hem fet el repàs de totes aquestes embarcacions, la darrera encara no l'havíem actualitzat, ha estat just fa unes hores, a les 6 i mitja del matí van ser interceptades 14 persones, en aquest cas d'origen subsaharià, a la zona de Ram, a l'illa de Formentera. Recordam, en total, 76 persones a Balears a bord de 4 embarcacions. Actualitzarem aquesta informació a mesura que avanci el programa en un dia en què no deixem de banda tot el que afecta els drets dels consumidors, que això ja sabeu que sempre posam el focus i sobretot explicam o vetlam, no?, per els drets dels consumidors de la mà de les diferents entitats, no?, que donen una mà o que vetlen per nosaltres. En aquest cas, el focus de la notícia el té el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, que ha pegat un cop d'ull o ha focalitzat en el tema de les pràctiques abusives que tenen algunes targetes regal que utilitzen algunes aerolínies.
Podríem dir que FACO, en aquest sentit, ha denunciat 4 aerolínies davant del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Les companyies assenyalades són Ryanair, Transavia, Wizz Air i també Iberia. Segons l'Organització de Consumidors, aquestes empreses imposen dates de caducitat els vals regal, de manera que si no s'utilitzen dins d'un termini establert, el consumidor perd els doblers sense possibilitat de recuperar-los, i per això FACUA considera que aquesta pràctica suposa una resolució unilateral del contracte i una falta de reciprocitat contractual, ja que l'empresa podria quedar-se amb l'import abonat sense haver prestat cap servei.
Alfonso Rodríguez, com a portaveu dels consumidors, bon dia.
Què tal? Buenos días.
Targetes regal que de sobte caduquen i te quedes sense elles.
Pues sí, la verdad que esto es una práctica que se viene llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo. Y en este momento se ha puesto el foco sobre las líneas aéreas. Sin embargo, esto pasa en muchísimos establecimientos donde te dan un vale con una fecha de caducidad. Y esto es totalmente ilegal porque el dinero no caduca.
I de t'he de dir que jo sóc una de les afectades, perquè m'ha caducat qual cabal que m'han regalat i que no he pogut descanviar precisament perquè ha passat d'un parell de dies i ja m'han dit caducat.
Efectivamente, esto es totalmente ilegal porque, como todo el mundo sabe, el dinero no caduca, el vale lo que representa es un importe dinerario y, consecuentemente, tampoco tiene fecha de caducidad. Aquí hay muchísima gente que, o hay organismos que se, perdón, empresas que se amparan en que el consumidor sabía de la caducidad del vale y aún así lo acepta. Nosotros cada año ponemos un montón de reclamaciones en este sentido y sobre todo, no tanto a las aerolíneas, pero sobre todo a muchísimos comercios.
I per exemple, les aerolínies, no sé si tan especialment, però per exemple els comerços o altres establiments que per exemple ofereixen aquests vals, podrien aferrar-se a que per una qüestió de planificació sí que necessiten posar un termini de caducitat?
Bueno, en este caso tendrían que ofrecer, si no se utiliza el vale antes de esta fecha, la devolución del importe. Ajá. Claro, el problema radica en que dan una fecha de caducidad, pero se quedan con el importe. Consecuentemente, como bien decían los compañeros de Facua, esto es una resolución del contrato de forma unilateral y además con el daño que se causa al consumidor porque pierde el importe. Como decía antes, hay muchísimos establecimientos donde hay un cartelito que dice que un cambio se ofrecerá un vale con una duración de tanto tiempo. A pesar de que esté informado, la caducidad es totalmente ilegal.
Per tant, com a consumidors que han perdut aquest dobbes, ja sigui una targeta regal d'una companyia aèria o d'un altre establiment, què poden fer?
Reclamar. Desgraciadamente tenemos muy poca cultura de la reclamación y hay que reclamar.
Perquè fa peresa. No?
Sí,
o la jo verdad... crec que més que peresa perquè penses que no aconseguiràs res i després la realitat te diu que vas a de lluitar se pot, no?
Sí,
s'ha compensat, claro. Però clar, tu has de currar claro. Entre cometes.
También es verdad que las reclamaciones son muy lentas, el proceso de reclamación es muy lento y esto desanima a muchísimos consumidores, pero solamente reclamando vamos a conseguir que las empresas cambien su actitud y cambien también, dejen de practicar este tipo de regularidades.
Però és il·legal que els vals regal tinguin una data de caducitat? No haurien de tenir una data de caducitat?
No,
en
no.
cap cas, sigui aplicable a línies aèries o un regal d'uns grans magatzems, no haurien de tenir data de caducitat?
El vale sustituye al dinero, el dinero no es
caduca,
consecuentemente el vale no tiene caducidad.
Ara hauríem de dir allò de oído cocina, o aviso para navegantes,
claro.
No?
Perquè
o
sigui, són pràctiques abusives i a més estan al marge de la legalitat.
Totalmente, totalmente. Además, cada reclamación que se pone en este sentido se gana. Consecuentemente, nosotros animamos a que cualquier persona que esté afectada por un vale, sea d'una aerolínia, sea de qui sigui,
he de repetir aquest titular perquè és molt important. Totes les persones que ens escoltin ara i que tinguin un xec regal de qualsevol lloc, sigui una aerolínia, sigui un gran magatzem, una botiga, si ha caducat, la llei vos empara.
Efectivament.
I és més, guanyaríeu en aquest cas, se vos donaria la raó, simplement no heu de tenir peresa, com explicava la Joana, i heu de recórrer, heu de lluitar, claro. De barear, no?
Claro, hay que tener un poquito más de fe en las instituciones, hay que tener un poquito más de paciencia y sobre todo hay que reclamar, que para eso estamos.
El titular seria Els dobbers no caduquen.
No cal.
Que seria un poc allò que m'ho has vengut a explicar.
Efectivamente. El dinero no caduca, un vale representa una cantidad de dinero, consecuentemente el vale no caduca.
En aquest cas, és vera que aquesta denúncia va dirigida o enfocada en aquestes quatre aerolínies, però hem de dir que en el cas de Ryanair, que també acumula moltes queixes no de consumidors, també se denuncia que apliquen la taxa administrativa. I te demanam per què entenen que aquest recàrrec vulnera la normativa de consum.
Efectivamente. El precio ha de representar absolutamente todos los conceptos. Es decir, el consumidor tiene que saber cuál es su precio, cuál es el precio del servicio y no se le puede... De hecho, tenemos muchísimas denuncias contra especialmente empresas organizadoras de espectáculos que además al precio de la entrada del espectáculo le cargan un porcentaje de gastos de administración o de gastos de gestión. También es ilegal, consecuentemente, cualquier persona que esté en esta situación, bien sea de Ryanair, de Iberia, Air Europa, la compañía que sea, o cualquier otro establecimiento o empresa que presente una reclamación.
Mira, i ara que dèiem això, no sé si recomanaries als consumidors evitar la compra de targetes regal, que no sé si hi ha molta de gent que compra o regala targetes regal per viatjar, però bueno, també és una bona idea, mentre no es resolgui aquest conflicte.
Efectivamente. Es mejor llegar a un acuerdo con la persona que le vas a regalar y hacer un vale entre ellos que enviar la tarjeta. Hay muchísimas empresas que no tienen ese tipo de problema. Hay muchísimos grandes almacenes que es habitual que te den una tarjeta, que compres una tarjeta de regalo y no suele caducar. Consecuentemente, si tenemos el problema de que hay empresas que no lo respetan, pues no comprarle a estas empresas.
I quant de temps solen tenir de durada aquests xecs regals? Normalment de que són de 6 mesos, de...
Depende del establecimiento.
Val, cadascú aplica les seves normes, però pròpies.
Sí,
clar,
sí,
no,
claro,
ellos
establecen cada uno. Por ejemplo, en el caso de las líneas aéreas es de un año, pero hay algunos establecimientos, sobre todo pequeños comercios, que el cheque, el valor o el plazo de duración es de 6 meses.
I penses que després d'aquesta reclamació, d'aquesta denúncia feta per FACUA davant del Ministeri, hi haurà sancions? No sé de què podríem estar parlant, quines sancions podrien afrontar aquestes companyies?
Bueno, tenemos la suerte, y es verdad, de que tenemos un ministro de Consumo que está actuando, además, de forma muy contundente, sobre todo contra las aerolíneas por sus prácticas irregulares, y esperamos que efectivamente... se ponga una sanción y además el procedimiento sea rápido. Habitualmente suelen tardar mucho este tipo de conflictos, pero esperemos, como decía, que se resuelva y que además la sanción sea ejemplar para que no se repita.
De totes maneres, Alfonso, quina serà la següent? Que si equipatge de mà, que si les bosses de viatge, que si ara Iberia s'assembla a les pràctiques de Ryanair... Ostres, les aerolínies estan creuant una línia, si no l'han creuada ja fa molt de temps, probablement per les pèrdues, probablement... No sé quina és la raó, però d'ençà que van iniciar aquestes pràctiques abusives, és que ara ja és tendència.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que hay una guerra de precios en cuanto a lo que se trata del asiento y las aerolíneas de bajo coste y algunas que no son de bajo coste, el beneficio lo obtienen con estos daños colaterales. Desde el 2018 nosotros presentamos ante el Parlamento Europeo una denuncia contra Ryanair por adjudicar asientos de forma aleatoria cuando había una reserva de más de una persona y 6 años después todavía no está resuelta. O sea que este tipo de denuncias, afortunadamente esta se presenta en España, solamente afecta a los españoles y podrá ser más rápida, pero hay muchísimos intereses. Las aerolíneas tienen también, someten a presión, sobre todo a las comunidades autónomas, donde los aeropuertos son más pequeños y no hay cobertura, no hay líneas, no hay trayectos. Pero bueno, esperemos que, la verdad, últimamente desde el Ministerio de Consumo están poniendo unas sanciones bastante importantes contra las aerolíneas.
Aquí haurien de tornar a dir aviso a navegantes, ¿no? Perquè també se sentin, ¿no?, de que la cosa està controlada.
Pero mira, Joana, a este tipo de empresas les sale económicamente mucho más rentable no cumplir la normativa que cumplir.
Claro, però això ho fan, perquè sí, li surt a compte.
Exacte, no? I la Marta, allò de que les aerolínies també ja estan traspassant una línia vermella, i en aquest sentit no sé si mos pot destacar cap altra pràctica abusiva que duen a terme ara mateix, més enllà de les maletes o de l'equipatge de mà, per exemple.
Ahora, por ejemplo, hemos visto cómo en los aeropuertos, en el control de acceso al avión, el control del equipaje se está volviendo muchísimo más estricto porque las compañías ofrecen una comisión a las personas que están en el control de acceso por cada maleta que cobran. Y esto está generando, bueno, recientemente hemos visto cómo incluso un pasajero agredió a una de las personas en el aeropuerto de Palma porque le quería cobrar por un equipaje que él entendía que estaba incluido. Y esto se está convirtiendo en un auténtico problema, porque se está y solamente pasa en aquellos aeropuertos donde hay muchísimo tránsito. En otros aeropuertos con menos tránsito esto no está pasando porque posiblemente los controladores de acceso no estén cobrando ninguna comisión. Pero sí es cierto que desde que se impuso esta norma interna de las compañías de ofrecer estas comisiones, el tema del equipaje se está convirtiendo en la reclamación estrella.
Vetlau per els vostres drets. Ja ho estan dient els portaveus de les associacions de consumidors, que si ho lluitau, si ho vareau, si teniu present, no? Se pot arribar guanyant totes aquestes no sentències, perquè encara no han arribat a cap tipus de tribunal, però s'està lluitant i jo crec que és responsabilitat nostra, la dels consumidors, poder vetlar per aquests drets de companyies que presenten aquestes pràctiques tan abusives i de forma tan freqüent. Alfonso Rodríguez, gràcies per aquest consell. Els xecs regal no caduquen.
No caduquen.
Com el dobbers. No caduquen. No, o sigui, guardeu aquest titular a foc. Moltíssimes gràcies, Alfonso.
A vosaltres.
Són les 10 i de nou. Abans d'escoltar uns consells publicitaris, recordem la notícia esportiva del dia, la notícia que ampliarem tot d'una i, de fet, retransmetrem la roda de premsa en directe a partir de les 12 i mitja. Ens referim a la destitució del ja extècnic del Mallorca, Iago Barrasate, Joana.
Així és, Marta. El club va fer pública la notícia ahir vespre, després de reunir-se amb ell, una decisió que s'ha pres després de la darrera derrota a Balaïdos. La directiva del club va decidir acomiadar el tècnic després de la derrota contra el Celta de Vigo i la mala dinàmica també dels resultats. Jagoba deixa l'equip en zona de descens amb 24 punts a falta de 13 jornades per acabar la Lliga. L'equip ha anunciat d'aquesta manera que prescindeix d'aquest entrenador del primer equip. La decisió adoptada després d'una anàlisi de la situació esportiva respon a la voluntat del club d'obrir una nova etapa amb l'objectiu de revertir la dinàmica actual i enfrontar amb les màximes garanties els reptes de la temporada. Agraeixen, això sí, també públicament l'esforç del ja ex-entrenador durant tot aquest temps. I avui molt pendents també d'aquesta roda de premsa contra Marta, que tindrà lloc a partir de les 12 i mitja a Son Moix i que retransmetrem en directe per conèixer més detalls.
Uns consells tornen tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
L'artesania sempre ha estat aquí.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa.
Ara es reconeix. Vine a conèixer els artesans i artesanes que formen part de la nova marca de garantia Moda Artesana de Mallorca. Divendres 27 de febrer, al Teatre Principal de Palma. Reserva la teva entrada a teatreprincipal.com. Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El 1 de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim amb Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Avui parlem de joves d'estudiants i del Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, que ha renovat la seva comissió permanent, que serà proclamada oficialment a l'acte de presa de possessió previst a les 12 del migdia d'aquest mateix dimarts, o sigui, d'aquí res, pràcticament una hora i mitja, Joana.
Així, Marta, però han tingut temps per passar abans per aquest programa, per el dia, i aquest òrgan de dia és la veu dels estudiants davant dels equips de govern i també els diferents espais de decisió universitària. Una tasca que implica defensar els drets, canalitzar propostes i fer també arribar les inquietuds de l'alumnat en qüestions acadèmiques, socials i també institucionals.
Un dia que vetllam de drets, dels consumidors, dels estudiants, i és que és molt important aquesta tasca, aquesta part, per això avui volem aprofundir i saludar Guillem Coll, ja el coneixeu, ell és president reelegit, bon dia.
Bon dia i bona hora, moltes gràcies per convidar-nos, sempre és un gust venir a aquesta casa i no podria ser d'altra manera que vos trobéssim un forat abans de la
setmana. Home, i més en un dia com avui. Ens acompanya també Xin Wang, vicepresidenta electa. Bon dia,
sí,
Xin.
Bon dia a tots i tots.
I Pablo Pezo, vicepresident del Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat, l'òrgan estatal de representació estudiantil, tota una institució dins d'aquesta matèria. Pablo, buenos días, bon dia.
Què tal, buenos días.
Guillem, què suposa per tu aquesta reelecció? I ara anirem parlant en cada un de voltos i sobretot coneixent què suposa aquest organisme en concret. Però per tu personalment, què suposa ser reelegit?
Per nosaltres és una mostra clara de confiança. És que revalidem una feina ben feta. Estem molt contents de que...
Estem molt contents. Trecaré un pelineu al micro. Continua, continua.
Estem molt contents de que hem volgut comptar amb nosaltres per un any més. És una feina dura, és una feina difícil, però, francament, satisfacció per la feina feta i il·lusió per la que queda que fer.
Clar, molta feina pendent, o per fer, evidentment mai s'acaba aquesta feina, i ja que hi som també li demanarem a la Xin, no? Una miqueta, perquè, clar, en el seu cas, en Guillem, renova com a president, sí. Tu tenies un altre càrrec dins el Consell d'Estudiants, però te volen demanar una mica quines línies de feina t'agradaria impulsar també des de la vicepresidència, que també és important aquest càrrec.
Clar, nosaltres des d'aquest principi, bueno, en aquest any, des del Consell d'Estudiants, òbviament tots els nostres projectes aniran enfocats a ajudar els alumnes i sobretot a millorar la universitat i sobretot fer un espai que sigui molt més còmode per l'alumne i tot el que tinguin per dir-nos, pues estarem encantats d'escoltar-ho també.
Que també és això, no? Escoltar en els alumnes. Com se pot fomentar, no sé qui me vol contestar, la participació de l'alumnat, no? A la vida universitària, perquè això també supos que a vegades és complicat fer aquesta... Igual que abans parlaven dels consumidors i de... A vegades és complicat que la gent posi una reclamació. A vegades supos que també ha de ser complicat que la gent no participi, els alumnes en aquest cas. Guillem.
Vaja, sí, és una de les fites que tenim tant a nivell nacional, lo tenemos en todos los organismos, com a nivell local a les Illes Balears. El problema és que això no deixa de ser una activitat voluntària no remunerada, i nosaltres tots som estudiants. Llavors, trobar temps de dins les teves obligacions per dedicar a això, que no és poc, no és senzill. Però nosaltres sí que estem fent feina, i una cosa que ha funcionat molt bé, de fet, a les juntes de facultat, avui s'anunciarà, totes les juntes de facultat tindran representació d'estudiants, gràcies a un esforç col·lectiu que han fet des de deganats, els consells, el rectorat, per fer una campanya implicant també mitjans, comunicació, però el que nosaltres m'ho ha funcionat molt bé, i ara això fa com a riure per òrbara, és anar repartint crespells. Sí. Varen posar taules informatives en crespells, i la gent que venia, i del i donàvem un crespell i explicàvem, escolta, les juntes de facultat fan això, això i això.
O sigui, conquerir l'estómac per poder aconseguir...
Això és filosofia. Això és filosofia de la casa. Jo, nosaltres, abonats a la pastisseria, perquè va molt bé, molt bé.
Està molt bé.
Ara, si ens escolten experts en màrqueting, que sepin, no?, que aquí s'aconsegueix les coses a través de l'estómac. Estava pensant, sobretot, la figura d'en Pablo i quina relació tenen els consells estatals amb els consells comunitaris, perquè imagino que el vincle és molt important, el vínculo entre consejos estatales y comunitarios, cuando hablamos de consejos de estudiantes, es importante, ¿no?, mantener esa conexión, Pablo.
Sí, el que se une, que es de donde yo vengo, es el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, ¿no? Y entonces lo integran el presidente o presidenta de cada uno de los consejos, como Guillem, y además también hay otros consejos autonómicos. Entonces, el propio CEUNES son los consejos autonómicos y los consejos de las universidades. Y esa relación, pues desde luego es crucial y es determinante para que ejerzamos nuestra representación de
porque
la
se vela por lo mismo, son los
sí,
mismos
claro.
Derechos. O sea, ir de la mano es importante aquí. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Por qué se vela actualmente? ¿O las prioridades, ¿no?, desde un consejo de estudiantes de estas características?
Bueno, yo creo que la prioridad de cualquier representante de estudiantes es tratar de desplazar un poco el eje y poner en el centro al estudiantado, introducir al estudiantado más en la gobernanza universitaria y tratar de hacer un ejercicio de corresponsabilidad, porque las decisiones tomadas no de forma consultiva, de forma conjunta, necesariamente son más consensuadas, malas y por tanto son necesariamente mejores. Uh-huh. Entonces ese es uno de nuestros empeños. También ponemos mucho el foco en la conciliación del estudiantado, es decir, tenemos un estudiantado muy diverso, creo que alrededor del 30% trabaja a la vez que estudia.
Y además vosotros con el consejo, o sea, aquí sí, hablando de conciliación es complicado.
En nuestro caso es más complicado, exacto. Sí, pero tenemos que atender a esa necesidad de que cada uno pueda conciliar su actividad académica con el trabajo, con el cuidado, con el descanso, etcétera. Y por último, ya también tenemos puesto el foco en los problemas de salud mental que sufre el estudiantado y en cómo se pueden abordar des de l'acadèmia i des de la universitat.
Mira, ara que diu això en Pablo, Xinta, volia demanar precisament si pensau, si creus que els estudiants es veuen tan escoltats, interpel·lats, ja vos ho han demanat abans, escoltats sobretot i compresos, no? Ara fent referència en aquesta part de la salut mental que també arriba a ser també una realitat i fins i tot una problemàtica entre els joves, no?
Jo crec que des del nostre punt de vista és veritat que des de la universitat i també des del Consell d'Estudiants estem fent un esforç molt gran. També sobre el tema de salut mental. Ara, per exemple, en les noves incorporacions de la nostra comissió permanent podem veure que estem fomentant i fomentarem i defensarem tota l'estona aquest tipus de que els universitaris se'n donin compte que, per exemple, si tenen problemes de la millor salut mental o estan patint, que puguin veure que tant nosaltres poden recolzar-se i demanar-nos ajudes i nosaltres, per exemple, la universitat té una oficina, en pla, té una oficina enfocada només per salut mental i estem disposats i recomanem a tots els alumnes que en veritat sí que estiguin patint o algo, si ens volen demanar informació, estarem encantats d'ajudar-los.
Sempre parlant també, no, de l'importància i del paper que tenen les xarxes socials i més encara per joves, que d'alguna manera sou els que en sabeu més, perquè molts de vosaltres fins i tot sou nadius digitals. Quin paper poden tenir les xarxes socials i els canals digitals per acostar precisament el Consell d'Estudiants en els alumnes?
Jo crec que en aquest cas les xarxes socials òbviament són molt importants, sobretot en els universitaris que estem ara a la universitat, i sobretot també les xarxes socials no només ens faran arribar cap a aquests universitaris, sinó que en els preuniversitaris, com els alumnes de batxiller, ESO, també els hi arriben. I d'aquesta manera, pues, més o menys que abans d'arribar a la universitat, sàpiguen que tenen un puesto on poder xerrar, on poder comunicar-se, on expressar la seva preocupació és important.
És molt curiós la prioritat, no? Vetllar per la salut mental, has explicat perfectament, no?, com ha anat canviant el context, com aquests aspectes, jo crec que ara el manco de la societat té més sensibilitat per tenir-los present. Després, també Pablo ha dit una cosa que m'ha cridat l'atenció, que és el percentatge d'alumnes que treballen. Clar, moltes vegades hem parlat aquí, ho recordaràs, no?, de l'accés a l'habitatge, aquí hem hablado muchísimas veces, ¿no?, de la dificultad que tiene Baleares, por ejemplo, o los estudiantes jóvenes Baleares a la hora de acceder a una vivienda. Imagino que en otras comunidades también, si hablamos de Madrid, si hablamos de Barcelona, pero me llamaba la atención el porcentaje de estudiantes que trabajan. Yo no sé si ha crecido en los últimos años precisamente por eso, por la imposibilidad de conciliar o de sobrevivir en el día a día.
Sí, lo cierto es que yo creo que hay bastantes más estudiantes que trabajan de lo que pensamos, porque además las estadísticas oficiales no tienen en cuenta la economía sumergida. Pero yo creo que sí que ha podido aumentar en los últimos años y desde luego es algo que no tenemos que pasar por alto, ¿no? La dificultad de conciliar, sobre todo ciertos estudios, por ejemplo los de ciencias de la salud, con el trabajo en otras áreas.
Hablabas de 30% de estudiantes que
sí,
fan feina.
Sí, creo que estamos en ese entorno, algo así, sí.
Hem de dir que ho dèiem abans, no? Molta de feina, molt de reptes, sobretot per poder aconseguir que tots aquests alumnes se sentin escoltats, interpel·lats. Te volien demanar també, Guillem, a tu quines seran les prioritats, no?, d'aquesta nova etapa, en què d'alguna manera no és nova per tu perquè segueixes al capdavant, i també un poc com és la interlocució amb l'equip de govern de la pròpia universitat.
Idò, començarem pel final. En el que fa a interlocució, som una comunitat privilegiada. Tant a nivell de la universitat, per el que sé dels meus companys, som el Consell d'Estudiants que té més accés a reunir-se amb el rector per presentar-li directament les peticions que tinguem. Podem xerrar amb els vicerrectors pràcticament setmanalment per presentar propostes i queixes, que a vegades també és molt important, encara que no s'ho pugui aconseguir tot, que t'escoltin i que s'intentin. Responen bastant de dintre les possibilitats, sempre demanaríem més, però nosaltres estem molt satisfets en la relació amb la universitat, en la relació amb el govern. El Parlament mos conviden pràcticament cada any a fer una petita compareixença per donar compte de com veig la situació en la universitat, i tant a la legislatura passada com a l'actual, la gent se porta molt bé amb nosaltres. Reptes, clar, el primer de tot és que la gent entengui que nosaltres som absolutament independents. Nosaltres, la universitat...
Al marge de tendències polítiques, al marge, te referies, és un organisme totalment independent que no, o al marge de fons econòmic, te referies
no,
també?
No, som independents a tots els nivells. La llei mos protegeix i ni el rector, ni un vicerrector, ni un degà, ningú mos pot dir, escolta, heu de dir això o heu de fer això. Nosaltres tenim pressupost i independència garantides i nosaltres, clar, moltes vegades som la veu incòmoda que diu el que molta gent no vol sentir. Per això s'agraeix molt que mos atenguin sempre i mos entenguin. Després, arribar els estudiants que sàpiguen que si tenen un problema, mos poden enviar un e-mail i que trobaran resposta. Nosaltres el que som és un canal i una via de servei. Nosaltres estem al servei dels estudiants per tot allò que puguin necessitar. Con la qual, si qualsevol de vosaltres té qualque dubte, si mos cercau a internet, allà es correu, Instagram, allà on sigui, vos atendrem sempre.
Pablo, diu en Guillem, som independents, somos independientes, però és verdad que podeu influir, vuestra voz influye, ¿no?, en les polítiques universitàries estatals. ¿Cuáles serien los retos a nivell precisament estatal i los grandes debates abiertos actualmente en el sistema universitario español?
Sí, bueno, uno de los retos que mencionaba, ¿no?, pues son lo que nos ocupa ahora mismo. También nos ocupa el Estatuto del Estudiante Universitario, que es el texto que recoge nuestros derechos. Es un real decreto y, bueno, pues hemos estado trabajando muy estrechamente en su elaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y estamos ya próximos a que este texto pues se publique en audiencia pública para que cualquier ciudadano y ciudadana pues pueda hacer los comentarios que estime convenientes.
A partir d'avui, anava a dir, perquè avui és un dia important, és a les 12, no? Parlàveu dels reptes de cara al futur. Són molt similars entre comunitats autònomes, però sí m'agradaria endinsar-me en algunes característiques diferents que fan diferent a la nostra comunitat. No sé, Xin, vosaltres que esteu en contacte, sempre existe ese contacte, no?, con otros consejos de estudiantes. Me gustaría poder diferenciar alguna particularitat de la nostra comunitat respecte a altres. Aquí tenim cost de la vida molt alt, aquí tenim accés a l'habitatge molt difícil, hi ha algunes particularitats que són molt diferents a un altre tipus de consells d'estudiants. Podríem enumerar algunes?
Jo, per exemple, una de les més recents que te podria posar com a exemple és que nosaltres érem unes de les universitats amb el preu del menú més que...
Per exemple. És vera, ho havia obviat, el preu del menú. Però, que això s'ha lluitat molt, per cert,
S'ha lluitat molt. I és veritat que tant des del Consell d'Estudiant com la Comissió Permanent, ja durant l'estiu passat vàrem compareixer en el Parlament i pues, el nostre president va fer percebre i va manifestar el malestar sobre els preus tan elevats que hi havia. I és veritat que després d'un par de mesos de fent feina i tot això, pues, diguem que havent aquesta rebaixa de dobbers, és veritat que els alumnes ho veuen molt, molt millor. Perquè, per exemple, els preus dels menús abans estaven a 9 euros, per exemple, i ara mateix el menú sencer està a 7 euros i el mig ja n'està pues, a 5 euros.
Ja és, veritat,
ja és una ajuda i facilita molt a l'alumnat
sí.
I sobretot que puguin tenir una vida universitària molt més còmoda i que puguin estar allà.
La visió al revés, Pablo, que te llama la atención sobre la situación en Baleares que quizá no se asemeje a otras comunidades.
Bueno, a mí la característica que me parece más reseñable es que es la única universidad en su comunidad autónoma, o la única pública al menos. Entonces eso da una capacidad de negociación y de interlocución muy alta. Yo soy originario de un sistema universitario que tiene 20 y tantas universidades y claro, no es lo mismo. Entonces esa es una característica yo creo determinante, además del carácter insular de la comunidad autónoma, que yo creo que también es particular, yo creo que es fundamentalmente esto.
Un repte, Guillem, tot i que s'ha avançat moltíssim, cada vegada s'amplien els estudis, però de moment tenim una universitat pública a les Balears.
Aquí hem anat en el bessó del que serà el discurs d'aquí una hora i mitja. Clar, nosaltres formem part del G9, és a dir, hi ha 9 comunitats autònomes d'Espanya que tenen una única universitat pública, però dins del G9 som dels únics que no tenim una universitat privada. Per què? Perquè som pocs, perquè som una illa... Clar, ara veiem que volen aparèixer 4 o 5 universitats o projectes diferents a la vegada a la universitat. Nosaltres tenim un risc molt gran, que és la saturació. Per exemple, si nosaltres volem tenir formació en ciències de la salut de qualitat, el coll de botella és quant d'estudiants pot assolir el sistema sanitari. I a nosaltres ens preocupa que l'arribada massiva d'escoles i de més porti una precarització. A més, universitats multicampus, n'hi ha moltes, per exemple, la Universitat de Castelló de Manxa està descentralitzada, però nosaltres som l'única que ara de més té un barco o un avió per anar d'un campus a l'altre. I això és un dels reptes que farem, i de fet anunciem que un dels primers viatges oficials que farem serà una visita a les seus per parlar amb els estudiants, recollir propostes i intentar pressionar per millorar la connectivitat.
Estic molt agraïts perquè només manca una hora i mitja d'aquesta presa de possessió d'aquest nou Consell. Recordant, per si qualcú s'incorpora en aquests moments, avui parlàvem d'estudiants i de com del Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears ha renovat aquesta comissió permanent en un acte, una presa de possessió que tindrà lloc d'aquí una hora i mitja, però abans ens han visitat i ens han explicat quins seran els reptes a partir d'ara, els reptes a assolir. Estem molt agraïts a tots tres. Recordant, Guillem Coy, president reelegit, moltíssimes gràcies. Xin Guan, vicepresidenta electa, gràcies per venir.
Gràcies a
vosaltres. I de forma especial a Pablo Pezo, que és vicepresident del Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat, que és l'òrgan estatal de representació estudiantil. Pablo, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
10:39, si vos sembla, escoltem uns consells, parlarem tot d'una d'algunes novetats en matèria d'habitatge i farem el repàs del temps d'aquesta boira que ens du acompanyant des de la jornada d'ahir, tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
El dia, amb Marta Grau.
És el moment de l'actualitat immobiliària amb el nostre expert Pedro García del Barco, a qui ja poden saludar. Pedro, bon dia.
Què tal? Bon dia. Gràcies.
Repassa les darreres actualitzacions del dia.
Així és, i comencem per un tema que ha generat debat entre veïnats i urbanistes a Ciutat. El resident del barri del Rafal Nou s'han mobilitzat contra el projecte de macrourbanització a Songüells, que preveu la construcció de gairebé 3.100 habitatges amb edificis de fins a 12 plantes i que, segons la Federació d'Associacions de Veïnats, podria ser inaccessible per a les classes mitjanes i baixes de la ciutat de Palma. En volem parlar amb en Pedro. Clar, per què d'entrada 3.100 habitatges, un pot pensar en la manca d'habitatge que hi ha, serien una bona notícia, però per el veïnat de la zona no ho és?
Justamente, es muy buena pregunta, y justamente estuve yo en la reunión que mantuvieron con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, porque mi oficina la tengo en esa zona y yo me he criado también en esa zona, y obviamente requería de disponer de esa información. Es decir, la queja de la Asociación de Vecinos del Rafal Noi, por defecto de la Confederación de Asociaciones de Vecinos, viene dada por la altura que están promoviendo, porque todavía no está definido el proyecto. Hablaban en aquel momento de pisos de 12, o sea, edificios de 12 alturas, otros de 10, otros de 5. Bueno, es un proyecto que venía justamente a construir 3.100 viviendas, en las cuales había 1.500... 98 para ser exactos, que tenían que ver con viviendas HPL, viviendas precio limitado, pero el precio limitado se estaba diciendo que estaba en 300.000 euros. Y el resto serían viviendas libres en el mercado, es decir, de 3.100, más o menos la mitad, 1.400 venta libre en el mercado y 1.500 y algo precio limitado en ese valor y ese importe. Y la queja que había también por parte de la Asociación de Vecinos era que, obviamente, estamos empezando a construir o pretendiendo promover sin tener dotación de servicios, porque ese es el tema. ¿Qué ocurre con los colegios que hay? ¿Cómo podemos soportar más de 8.000 personas más? ¿Cómo podemos soportar los hospitales, 8.000 personas más, el PAC médico? Todo esto es lo que tienen que aclarar. No es que estén en contra de la edificación, sino que están en contra de la masificación, en este caso, sin tener previamente un proyecto claro y definido.
Per tant, hauria d'haver el mancos allò que pretenen els veïnats, que hi hagi com una planificació anterior, que hi hagi més centres mèdics, que també se procuri que hi hagi més escoles, perquè, evidentment, com tu dius, haver de donar servei a 8.000 noves persones que viuran a la zona pot ser complica. Jo estic pensant en l'aparcament, perquè m'imagino que aquests habitatges tindran pàrquings, però ara la nova moda amb aquesta bimbolla del pàrquing que vivim es vendrà el pàrquing per separat, no t'entra de vegades en sa casa, i ja me diràs qui més qui manco té un cotxe perquè ha d'anar a fer feina, estan parlant de qui podria haver que 6.000, 7.000 cotxes en aquella zona que també haurien de trobar aparcament.
Yo te diría que más, porque si vivimos dos, tenemos dos coches, si vivimos cuatro, tenemos cuatro coches. También. Por lo tanto, también la entrada y la salida a esta zona, lo que es por Camino Salar, en la rotonda que viene del Estadio Balear, es muy limitada. Por lo tanto, tienes dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. ¿Cómo puedes soportar más de 10.000 vehículos nuevos más los que ya tenemos? Obviamente tendríamos un problema también de plan híbrido, que es el que nos tiene que decir si justamente podría soterrar por debajo del suelo, subsuelo, una o dos plantas de aparcamiento para no sé si poder cubrir las 3.100 viviendas. No sé si habría cabida para todo ello, pero vengo a decir, todo esto es lo que la Asociación de Vecinos y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Palma está solicitando. Ya han tenido reuniones también con el regidor de urbanismo, Óscar Fidalgo, y bueno, de lo que se dijo a donde están ahora, hay unas pequeñas discrepancias, y a partir de ahí lo que tiene que preservar es que justamente los que ya están viviendo en esa zona no se sientan perjudicados en cuanto a la prestación de servicios que se tiene hoy, y que igualmente el día de mañana, si no se prevé, que es la queja, hay una parte también que tiene que ir a dotacional, que es justamente para esto, para dotar de servicios a la zona, y que no venga después, sino que venga antes. Esa es la principal queja.
I des del punt de vista immobiliari, això és habitual, aquest tipus d'operacions? Perquè, clar, jo crec que no record tant d'habitatges junts d'una tacada, 3.100... Es que son moltes cases.
Aquí, en la isla de Mallorca, por defecto las Islas Baleares, ese sería el macroproyecto más importante en cuanto a vivienda. No hemos visto nunca antes, por lo tanto no es fácil ni sencillo, y obviamente tienes que lidiar con que hay unos vecinos que ya están consolidados, claro, con unos servicios que ya están, y obviamente todo lo que tiene que venir después tiene que llegar a acuerdos. Estamos a favor de que obviamente tiene que construirse vivienda, pero no a cualquier precio.
Es que cambia la estructura de un barri, de
la fisonomía.
Es evident, ¿no? Por això aquesta reivindicacions. Tenim altres qüestions que tenen a veure amb l'habitatge, que no deixen de sorprendre'ns, o tal vegada sí, perquè les esperàvem, però puja l'habitatge en concret a algunes zones i davalla a unes altres. Fem el repàs.
No sé, és ara en Pedro Mosdoia que aquests habitatges de preu limitat podrien arribar als 300.000 euros d'aquests 3.100 habitatges que se construirien, i l'habitatge a Santa Catalina i a Son Vida s'ha disparat un 30% en el darrer exercici, i a Cala Major sorprèn que cau un 15%. Te volia demanar, Pedro, si és normal que davalli res. A mi lo de ses pujades ja res me sorprèn, crec que hem desenvolupat una capacitat de no sorpresa pel preu de l'habitatge, que tampoc és bona, però que davalli un 15%, com diuen aquella major, sols habitual en el mercat, això? Per què?
No, y mucho menos en estos porcentajes. El por qué, primero, la zona de Santa Catalina ya, cualquier persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, ya asimila que es mercado nórdico, la zona de Santa Catalina, por lo tanto un poder adquisitivo alto. Calamillor siempre ha sido una zona en la cual no ha habido una estabilidad, siempre ha habido muchos altos y bajos en cuanto a los valores euros metro cuadrado. La gran mayoría de viviendas que tenemos en esa zona son apartamentos o estudios susceptibles de que puedan justamente tener esa repercusión a la baja. Estamos entrando en lo que se llaman zonas gueto, que vienen para determinados perfiles, tipos de cliente. Si hablamos de Pedro Grau, todo el mundo asimilará esa zona a los chinos, por cierto, celebramos este fin de semana el año chino. Si hablamos de Santa Catalina, lo alinearemos con el mercado nórdico. Zona centro, lo vamos a alinear con el mercado americano, el mercado estadounidense, que está comprando justamente en esas zonas. Es decir, cada zona hoy en día de nuestra comunidad autónoma requiere de un perfil tipo cliente. Si hablamos de Sogoleo, por ejemplo, estaríamos hablando de mercado marroquí, que es el que está comprando, o mercado africano en menor medida. Y lo de Calamillor, he dicho, es ya viene en el paso del tiempo, lo que pasa que es noticia, como tú bien dices, que haya bajadas, en este caso, de precio o de valor euro metro cuadrado, sí que es una noticia significativa.
I de les 5.046 compravendes que s'han fetes darrerament, els estrangers en protagonitzen 1.604. Com tu comentaves, aquesta guetització, fins ara el concepte gueto el vivien com una cosa negativa, ara tu has parlat d'aquest gueto nòrdic, has parlat d'aquest gueto americà, ara sembla que quan hi ha euros el gueto és diferent, passa a ser una cosa que tampoc mos molesta tant. Clar, quin paper juguen els compradors estrangers en aquestes zones on augmenten els preus i aquí on disminueixen? Perquè dèiem, a Cala Major, que d'entrada no està lluny de Palma, és a dir, hi podríem anar relativament en transport públic, per tant, no és una zona que estigui malament, hi ha una davallada i, en canvi, hi ha aquesta pujada, que és aquests cims, aquests pics, a Santa Catalina i són vida. Tot això depèn de per el mercat estranger. Hi ha més nòrdits que vigilen que s'avui d'una cara a Santa Catalina i per això es preu puja a les totes, com pot passar a Son Vida, per exemple?
Santa Catalina és un mercado muy controlado por el mercado nórdico.
Però controlado? En què te refereixes?
Controlado me refiero...
Des de el nord d'Europa hi ha qualcú que vigila tot el dia si se buida una planta baixa a Santa Catalina?
Ja t'he dit que sí, perquè les agències immobiliàries tenen vincles directament amb...
És a dir, saben abans a Helsinki que
probablement
que Santa Catalina s'ha buidat una casa abans que nosaltres.
Clar, perquè ara mos corregiran, Pedro, però sí. Són agències amb vincles internacionals,
correcto,
no? Clar.
Correcto. És el que està ocurriendo. De hecho, nos hemos quejado desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, justamente de mala praxis profesional por publicidad que están haciendo puerta a puerta. Y son agencias inmobiliarias, como bien dice Marta, que son noruegas, son suecas, con sede aquí en la isla. Legal, lícito, pero que obviamente están pisando cada día, esa zona. El debate también sería, obviamente, para que esta gente pueda comprar y esté copando tanto los locales como las viviendas en esta zona y otras, porque si hablábamos de Pedro Grau, también con la comunidad china ocurriría exactamente igual. De hecho, tenemos una agencia inmobiliaria china en esa zona, que es la Mingwei, por cierto lo digo, que es el presidente en este caso de la comunidad, y automáticamente lo que hacen es que sus propios compañeros de nacionalidad vienen y recurren a él. ¿Por qué? Porque tienen los precios más a mano en esa zona. Pero la pregunta y la reflexión sería, ¿qué está ocurriendo? Porque el que está vendiendo es de aquí.
Sí, ¿eh?
Es un mallorquín. Y la reflexión que tenemos que hacer siguiente, ¿está vendiendo el mallorquín para qué? Pues en muchos de los casos está vendiendo para ir a comprar fuera. Por lo tanto, lo que está haciendo es capitalizarse, cancelar su carga hipotecaria, si que la tenga, ir a comprar fuera a un precio irrisorio, que nada tiene que ver con la comunidad autónoma, con un nivel de vida muy por debajo de aquí, y automáticamente plantearse la vida de otra manera. Ese es el gran debate. Más allá de que hace 10, 15 años eran una venta cada 13 para los no residentes, ahora es una cada 5 para no residentes. Ese es el dato.
Així se presenta aquesta època, aquest 2026, en què de moment no tenim una ralentització dels preus, de moment.
No.
Queden estables, algunes zones pugen, altres baixen, però aquestes són les darreres hores respecte a l'actualitat immobiliària, que, com sempre explicam, mai deixa de sorprendre'ns. Pedro García del Barco, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Com, quan has vingut cap a la ràdio, com estava la situació, la boira? Perquè sí que és veritat que hem viscut unes darreres hores de visibilitat zero.
Per un moment no sabia si era Palma o si era Londres, perquè a mi m'ha recordat una mica quan vas de viatge a Londres, que tot a punt dia d'aquests que fa una mica de fredeté, a boira baixa, que no burres, que també té aquest punt romàntic. Jo ara he vengut per Manuel Azaña, aquí cap a la ràdio, i m'ha agradat molt aquest passatge en boira, t'ho he de dir. M'he sentit com una pel·lícula d'espies.
Mira, sobretot informació, gent que hagi d'agafar avions en aquests moments, que pari atenció a l'aeroport, a la situació, perquè el seu vol pot haver estat o bé retardat o cancel·lat. En aquest cas, la darrera hora que tenim és que aquest dimarts tres vols que tenien que aterrar a Eivissa procedents de Barcelona, de Palma i de Madrid s'han vist alterats, segons informació facilitada per AENA. Aquests tres vols s'han hagut de desviar directament a València per mort d'aquesta poca visibilitat, per mort d'aquesta boira. O sigui que estiran ben pendents, sobretot si hi ha darreres actualitzacions en un dia en què la boira es notícia. Albert Darder, bon dia.
Molt bon dia. Aquí estem, de baix a boira. Jo també he tingut un camí quan he vengut. Vaig fer una cosa ahir vespre, a la una de la nit, és que he passat un vespre, a la una de la nit, quan vaig veure que dins hi estaven tots amagats sense boira, vaig agafar el cotxe, vaig pujar una miqueta per la muntanya fins a l'altura on se podia veure que estaven per damunt la boira. Vaig estar a punt d'enviar una foto en Xisco Nadal, perquè tenien confiança suficient com per WhatsApp a les dues de la vespre, però vaig dir, ja ho enviaré demà de matí.
Estava dormint, a més.
Ja ho enviaré demà de matí.
T'agrades que no enviessis res a les dues de la nit perquè hagués hagut de justificar en el meu repit qui és aquest home que t'envia fotos a les dues de matí.
Sí. Sé que confiança suficient.
No, sí, confiança, però...
Compartim algunes fotografies, són espectaculars.
Estalviar-me les explicacions.
Tot d'una per als oients, però sí que tenim algunes fotografies d'aquesta boira, que, la veritat, com explicava Xisco Nadal, semblava més bé Londres que no el nostre arxipèlag.
No, que la boira ja hi era i cap vespre. Que jo quan vaig sortir a la ràdio, sí. No? Quan vaig anar cap a Ivetres, en els 5 dies, tot el que era l'autopista, anaves una mica alerta, perquè no és que hi hagués visibilitat zero, tampoc hem d'exigerar, però sí que se notava que no hi veies molt, molt en fora.
Efectivament, tu i jo, Xisco, vàrem fer el camí invers.
El camí contrari, exacte.
Jo partia i, com que encara fa claror ja fins tard, se podia veure perfectament la cortina de boira. I ara vos donaré unes dades, a part de veure les imatges, de fa una estoneta, dins la boira, aquí a Palma, dins la boira, temperatures entre 10 i 11 graus. En canvi, quan te'n vas de fora de la boira, pujant fins en el 20. Aquí teniu la imatge que vaig poder captar i vespre de Solla, des del monument de les Tres Creus, que està a una altura de 190 metres, i se pot veure la vall com està totalment immersa dins el núvol de boira.
Recupereu les imatges a la carta perquè paguen la pena, sembla quasi un belem, veiem l'iglesi, sí, sí. Veiem tot el que és el contorn del poble envaït per aquesta boira. Poques vegades ho havia vist així, i sobretot arran, en terra, arran de mà, en alguns indrets fins i tot.
Però per què tenim boira?
Molt poques vegades s'arriba a veure. Això se produeix perquè ara mateix tenim una intrusió d'aire càlid a 1.500 metres d'uns 12 graus, i això contrasta amb la mà que està freda de l'hivern. I aquí podem veure també, això és des del mirador de les barques, ho descrivim pels oients, i se pot veure com envaïa tota la boira, el que és l'esport de Solla, la torre picada, el far de Muleta. Jo aquestes imatges les vaig prendre ahir, quan vaig tornar de 5 dies, vaig dir, no aniré cap a casa nostra, pujaré en el mirador de les barques perquè això s'ha de veure. I a més coincidia en la posta de sol, unes imatges increïbles, bucòliques, que això no se veu cada dia i s'ha d'aprofitar. Ha d'estar en el moment i en el lloc adequat.
Per tant, aquesta massa d'aire calent fa que l'aigua de la mà evapori. I aleshores crea aquesta boira que s'ha repartit arreu del territori. Fins quan tindrem boira? Ho dic per saber si he de contractar una sessió de fotos, aprofitant que no crec que aquest temps duri molta estona.
Què te vols fer, el misteriós?
Exactament.
Demà podria repetir-se amb manco intensitat i després ja perill que no, perquè començaria ja a instal·lar-se vent de llevant, començaria una miqueta de vent, ja no tindrem aquest pes anticipat ciclònica damunt, que afavoreix les boires, i per tant ja això se dissoldria.
I després nova borrasca.
Sí, podria ser, ja veurem si mos afecta, seria a partir de dissabte diumenge. No està molt clar si l'afectació serà més en el sud de la península o en altres, això ho confirmarem. El que sí que està clar que l'ambient estirà més revoltós i, per tant, no haurà aquesta estabilitat extrema que genera les boires.
Volem també fer-nos ressò fins aquí la nostra situació, el que ens espera, però ha hagut una gran tormenta a Nova York. Tenim algunes imatges, tormenta de neu. Bé, anava a dir sense precedents, però és veritat que cada any viuen una de grossa. Ara compartirem aquestes imatges espectaculars d'una gran tempesta que ha deixat l'estat de Nova York en alguns incidents per mort, no?, d'aquesta inestabilitat tan rellevant.
Una ventisca, això en l'idioma anglosaxó li diuen blizzard, i se sabeu perfectament, com que ja està escrit per norma que ha de nevar per tot el món menys a Mallorca, aquí tenim una altra demostració, i se pot veure perfectament el que és això. A més, una ventisca te pot congelar en escat de pocs segons, no és el mateix una nevada amb aire quiet
que no en vent, clar,
que no en vent, perquè si neva i sense vent inclús pots estar a fora jaqueta que no pateixes, però amb això no pots estar ni 10 segons de fora que te congeles.
Marta, una mica com en sa pluja, que si plou i no hi ha vent, no tens per què banyar-te, per ensopar aigua, i vas com a protegit. En canvi, sa combinació de pluja i vent, o vas folrat de plàstic, o acabes remull, facis el que facis.
Totalment. I una altra demostració sobre la boira que tenim ara, fa més fred a dins Palma que en el cim d'Espui Major. Això és una cosa extraordinària, i també perquè vegeu com la boira va per barris a la serra. Atenció, la calobra dins la boira, 8 graus, 90% d'humitat. Cala Tuent, que està de vora, fora boira, 14 graus, 40% d'humitat.
Mira, ara mateix no és Nova York, que ara actualitzarem els rètols de les nostres imatges que compartim per als oients i espectadors. Continua la boira, si sou tan amables, acabarem amb alguna de les beauties d'aquestes càmeres en directe que mos permeten veure el temps que fa just en aquest moment. Pràcticament són les 11 i continua la boira. Albert, ha vingut per quedar-se, de moment.
Sí, vos imagineu tenir això dia i nit 3 setmanes? Això és el que pateixen en el Pla de Lleida. Els companys catalans ho poden dir molt bé, i això 3 setmanes disparen les depressions, dispara l'angoixa.
I de cap de pera sí que és vera que el manco el dia ha aclarit una micona. Sí, el fons sí que hi ha encara alguns bancs aïllats de boira, però sí que va millorant.
Les hores centrals del dia, l'acció del sol ja ajuda.
Arribam a les 11, recordant que estem molt pendents de la roda de premsa Somos sobre la destitució del ja extècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate. Retransmetrem la roda de premsa aquí en directe, facilitarem tota la informació, igualment, de la mà dels nostres companys dels esports. Albert, que tinguis molt bona setmana.
Passeu bon dimarts, companys, i estem en contacte.
Igualment. Ens posem al dia de l'actualitat, escoltem els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio i tot d'una encetam aquesta ja tercera i darrera hora de programa.